Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Ahir dimarts, un total de 21 alumnes, delegats dels diferents cursos de l'escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes, van visitar l'Ajuntament de Roquetes i es van entrevistar amb l'alcalde Ivan García. Per a parlar d'aquesta iniciativa, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la directora de l'escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes, Marta Capera. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Marta, explica'ns com sorgeix aquesta iniciativa d'anar a visitar l'Ajuntament i concretament entrevistar-se amb l'alcalde de la ciutat.
Sí, doncs bé, des de l'assemblea de delegats i delegades que tenim aquí a l'escola, quan va haver el canvi d'alcalde, doncs va sortir un poquet dels alumnes la iniciativa de poder-lo entrevistar, poder-li fer quatre preguntes per a veure quines coses volia fer per a Roquetes i traslladar-li propostes. Ens ho van traslladar a nosaltres com a equip directiu, vam trobar que era una bona iniciativa, vam parlar en Ivan si li anava bé i doncs, ell s'hi va venir en seguida. Llavors, els alumnes doncs, van fer una assemblea preparatòria que ens anessin dient les preguntes que li volien fer i van preparar un seguit de preguntes de tot tipus, preguntes doncs, de coses de Roquetes, preguntes de per què han ficat les faroles, preguntes a nivell personal també, doncs, si tenia fills, quants anys tenia, vull dir, un poquet les inquietuds que ells tenien, doncs, per què s'havia presentat com a alcalde, quines propostes tenia per a Roquetes, per a l'escola. La veritat és que la visita va anar molt bé, els xiquets i xiquetes van sortir supercontents, Ivan doncs, va ser molt proper en ells, van xalar molt, van visitar l'Ajuntament, se van assentar a la sala de plens, se van poder sentar a les cadires, van parlar pel micro. La veritat és que doncs, la iniciativa va estar molt bé i arran d'aquesta iniciativa doncs, potser una proposta seria seguir-ho, no? Doncs cada any fer alguna reunió a l'alcalde i que ells poguessin doncs, aportar coses per a Roquetes i poguessin tindre un contacte més tu a tu en l'Ajuntament i en les administracions públiques.
De totes aquestes preguntes o propostes que li van fer els alumnes a l'alcalde de Roquetes, alguna destacava en especial?
Bueno, més que res, tot el tema de la sostenibilitat. També des d'aquí els alumnes de 6è estan fent un projecte de Smart City, que és com fer Roquetes més sostenible. I han fet propostes per grups, que també li van traslladar a Anna i Ivan, i un poquet el que neguitejava més era tot el tema de la sostenibilitat, és a dir, les paraules que han ficat ara noves perquè les havien ficat, la recollida de basures, plantada d'arbres, tots aquests temes van ser un poquet els que li van preguntar més.
I pel que fa a l'alcalde, què els va semblar als alumnes?
Ah, molt bé, molt proper. La veritat és que ell també doncs, és una persona propera i doncs, sí, doncs, com de tu a tu. No era com l'alcalde una institució pública, doncs, sinó que era una persona que li feien preguntes allò lliurement i parlaven en ell com si fos un mes, que molt bé.
D'aquesta visita, des de l'escola, en fareu algun treball?
Sí, bueno, ara per les classes, els mateixos delegats i delegades doncs, explicaran als seus companys respostes que va donar l'alcalde i ho treballaran a tutoria. Els xiquets contents, nosaltres també contentes i doncs, la proposta aquesta que va sorgir doncs, la trobem una bona iniciativa, no? De fer com una assemblea conjunta, doncs, trobar-nos dues vegades a l'any perquè ells puguen fer propostes i implicar-se més en el que és la població, no? Implicar-se més en el dia a dia de Roquetes.
Marta Capera és la directora de l'escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes. Gràcies per haver atès a la nostra trucada i enhorabona per aquesta iniciativa. Molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
Serveis informatius d'Antena Caro.
A les Terres de l'Ebre, les gelades dels últims dies han tingut afectacions importants als cultius del nord de la comarca de la Ribera d'Ebre i també, amb menys impacte, altres municipis de la resta de la comarca i de la Terra Alta. I és que les baixes temperatures han afectat la pràctica totalitat dels arbres de fruita de pinyol als municipis de la Torre de l'Espanyol, Vinebre, Ascó i Flix. Així, ametllers, presseguers, albercoquers i cirerers ja havien florit o fins i tot tenien la fruita quallada. I és que s'han enregistrat temperatures de fins a menys 5 graus que han fet ineficaces les tècniques per evitar les gelades d'alguns pagesos. A la comarca de la Terra Alta, el repòs hivernal de la vinya l'ha protegit, però no es descarta que hi hagi cultius d'ametllers que estiguin afectats. Pel que fa a la part baixa de la comarca de la Ribera d'Ebre, també es té constància d'algunes afectacions menors a Tivissa, Ginestà, Benissanet o Mora d'Ebre. Així, la davallada de la producció global de la fruita de pinyol serà important a la comarca de la Ribera d'Ebre. El problema, segons ha explicat Jaume Aleu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos a la comarca de la Ribera d'Ebre, és que els arbres ja havien iniciat o fins i tot finalitzat la floració.
Ja havien si no n'hi havia cap descansant d'hivern, o sigui, des dels ametllers, que són els primers que es mouen, després presseguers, albercocs i cirera, ja estava tot florit, o la majoria la fruita quallada ja. I això, l'afectació que ha tingut ara és que ha afectat a molts cultius, i a més aquesta zona més interior de la Ribera d'Ebre, doncs li ha passat que ha sigut una gelada molt forta.
Pel que fa a l'albercoc, és un dels cultius més afectats, així com la cirera o la pruna, sobretot perquè si el fruit que se salva a l'arbre és poc, no serà rendible continuar mantenint el conreu i fer la collita, com també pot passar amb els amelers. De fet, Jaume Aleu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos a la comarca de la Ribera d'Ebre, ha recordat que encara que part del fruit se salvi de la gelada, si és molt menor, tota la collita es dona ja per perduda.
La cirera, per exemple, que és un altre cultiu molt, molt fort aquí a la nostra zona, ha tingut unes baixades de producció molt grans. Potser sí que hi haurà finques que encara es colliran, però totes les finques han tingut algun tipus d'afectació, poc o molt, o sigui, una gran reducció de producció global, i a veure com afectarà, perquè estem sempre que si hi ha baixes de certa quantitat de producció, si arribes a prop de només collir el 20%, aquest 20% val, con real, val tants diners que a vegades se deixa perdre i ja està. O sigui, els costos són més alts que el benefici. Per això a vegades diu, oi, ha vingut, encara ha quedat algo, sí que ha quedat algo, però conrear allò que ha quedat és massa difícil.
Per la seva part, el responsable de sectors agrícoles d'Unió de Pagesos i coordinador territorial a l'Ebre, Miquel Pinyol, ha apuntat que la comarca de la Terra Alta pot ser que el repòs hivernal hagi protegit a la vinya, però no descarta afectacions també als amelers i cireres.
Potser a la vinya no ha fet tan mal, perquè a la Terra Alta encara no podem descomptar que sigui zero, però encara la vinya encara estava molt parada i no ha agafat, encara no havia obert, no havia bornat, no havia mogut encara, i per tant no, encara no estava morta de la parada d'hivern i encara no li ha fet res. A veure, no tenim dades massa d'afectació en fruita seca, estem preguntant, però la gent encara ho està mirant i no sabem ben bé el que hi ha. També haurà vingut a la Terra Alta d'afectació en fruita seca i poc o molt de cirera que hi ha també haurà afectat. Perquè este matí està tornat a ser perillós, ha de veure si ha fet alguna cosa, perquè clar, no surta, no és una cosa que vingués al moment, vull dir, has d'esperar unes hores per veure si has tingut afectació al fruit o als borrons de la vinya.
En canvi, al Camp de Tarragona, els cultius d'amelers i avellaners han estat els més castigats pel vent i les gelades del passat cap de setmana. Segons Unió de Pagesos, es calculen pèrdues d'entre el 15 i el 35% de la collita. El responsable nacional de la fruita seca, Sergi Martí, ha explicat que el vent ha fet caure molts de brots i fulles tendres.
L'avellana, el problema que hi va haver és que va bufar molt de vent, els brots ara i les fulles són molt tendres perquè estan recent sortides i o bé pel fregament d'unes rames amb les altres o bé per la pròpia acció del vent, doncs hi ha zones que ha caigut molta fulla i molt de brot a terra. Bàsicament ha sigut la zona de Constantí, la Pobla i el Morell, per la banda de Llibaix, també a Riudoms i a Montroig i tota aquella zona d'allí, que també és veritat que hi ha menys avellaner. I llavors ha sigut també afectada la zona de Valls i el Cuber. Això per lo que faria l'avellana. Pel que fa a l'ametlla, allí on ha baixat de 0 graus ha fet mal.
En canvi, la vinya i l'olivera hi ha hagut una afectació mínima i irregular. El responsable nacional de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Sergi Martí, ha afirmat que els conreus d'ameles són els més castigats.
A la vinya he parlat amb companys aquest matí i hi ha hagut una afectació mínima i irregular. Hi ha puestos en fondos i així que ha agafat la vinya més brotada que potser li ha fet mal, però en general on fa fred encara la vinya no estava gaire brostada i on no fa fred estava brostada però no ha gelat. Per tant, la vinya i l'olivera no han tingut pràcticament afectació o ha sigut molt petita. Aquí el que ha tingut més afectació ha sigut l'ametlla. L'ametlla ha rebut a base de bé.
I és que, com ha assenyalat Jaume Aleu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos, a la comarca de la Ribera d'Ebre, en 20 anys de professió, no havia viscut una gelada com aquesta i menys ben entrada la primavera. Tot i que no és insòlita, feia dècades que no es veia res similar als municipis del nord de la comarca.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Catalunya s'integra al corredor de l'hidrogen de l'Ebre amb l'objectiu de descarbonitzar la indústria. La Generalitat ja té identificats més de 50 projectes amb inversions sobre els 1.300 milions d'euros que estan relacionats amb l'hidrogen verd. Així, la Generalitat va formalitzar ahir dilluns la seva participació al corredor de l'hidrogen de l'Ebre juntament amb els governs de l'Aragó, el País Basc i Navarra i, a més, del consorci empresarial Shine. L'objectiu de la iniciativa és accelerar aquesta tecnologia per descarbonitzar la indústria i atraure noves inversions. La directora general d'Indústria i consellera delegada d'Acció, Natàlia Mas, ha recordat que Catalunya té més de 50 projectes identificats amb inversions que ronden els 1.300 milions d'euros.
El propósito de la Generalitat ha sido el de racionalizar esta gran cantidad de proyectos y preparar para los fondos PERTE y para otras convocatorias que vayan surgiendo. En total, tenemos una identificación de más de 50 proyectos con una cifra de inversiones cercana a los 1.300 millones de euros y una generación de ocupación estimada de alrededor 2.000 empleos. Por tanto, con este objetivo de poner en valor y fortalecer todo este entorno del que dispone Cataluña, como es pues este fuerte liderazgo en química a través del primer polígono petroquímico del sur de Europa, una significativa base industrial como potencial demandante de H2, de hidrógeno, en sectores como la metalúrgica y cementeras, una gran área metropolitana en Barcelona y su red de transporte como potencial demanda de movilidad, 5 puertos y aeropuertos de primer orden, un extenso sistema de conocimiento universitario y centros de I+D y una situación estratégica como lugar de paso y frontera.
La presentació del corredor de l'hidrogen de l'Ebre es va celebrar ahir dimarts al matí a Saragossa i va comptar amb la participació del vicepresident i conseller d'Indústria, Competitivitat i Desenvolupament Empresarial del Govern d'Aragó, Arturo Aliaga, la consellera de Desenvolupament Econòmic, Sostenibilitat i Medi Ambient del Govern Basc, Arantxa Tàpia, i el conseller de Desenvolupament Econòmic i Empresarial de Navarra, Miquel Irujo, entre d'altres. Per la part privada ho va fer el conseller delegat de Repsol, Josu Jonímaz, i també el director d'Hidrogen de Repsol i del projecte Shine. La majoria d'ells van ressaltar la importància de la col·laboració público-privada en aquest projecte. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, va dir que l'hidrogen verd és una aposta d'alt valor estratègic.
El corredor de l'hidrogeno de l'Ebro és una iniciativa de col·laboració público-privada e interadministrativa de alto valor estratègic. Tiene un potencial enorme para fortalecer los sistemas productivos de nuestros respectivos territorios ante el reto compartido de la transición energética, el cual, este reto, es decisivo para avanzar tanto en la lucha contra el cambio climático como en la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del tejido empresarial, tal y como hemos evidenciado con la actual crisis energética en Europa. Y a su vez, la colaboración en la implementación del hidrógeno renovable en toda su cadena de valor ofrece nuevas oportunidades de desarrollo económico y generación de empleo, al tiempo que favorece la captación de inversiones e impulsa el esfuerzo en I+D+I.
En una línia semblant, el conseller delegat de Repsol, Josu Jonímaz, va destacar el suport institucional al corredor d'hidrogen de l'Ebre i també la col·laboració público-privada, entre d'altres.
Yo diría que este corredor del Ebro tiene fundamentalmente 4 características. El primero, un gran apoyo institucional. Ver aquí los representantes industriales de 4 comunidades tan importantes, creo que es un refrendo a este enorme apoyo institucional a este corredor. Segundo, la colaboración público-privada, porque estáis los representantes de las empresas, de las cámaras de comercio, de las asociaciones empresariales, de las empresas. Se trata de que las empresas y las administraciones trabajemos conjuntamente en este reto. En tercer lugar, el enfoque multisectorial. Esto no va solo de empresas que producimos energía, va de usuarios, va de sectores de la movilidad, va de sectores industriales, va de que todos seamos capaces de colaborar en la cadena de valor. Y finalmente, el enfoque tecnológico y científico. Aquí también hay representantes de centros tecnológicos, centros científicos, capacidades que necesitamos para llevar esto adelante.
En el projecte es posarà en comú la informació i els anàlisis sobre l'hidrogen, la seva producció, transport, ús i emmagatzematge de l'hidrogen verd. La voluntat del projecte és assolir una producció de 250.000 tones anuals de productes derivats, com el metanol, l'amoniac o els combustibles sintètics l'any 2030 i també la creació d'una xarxa de 20 hidrogeneres l'any 2025 amb l'objectiu d'arribar als 100 punts 5 anys més tard. Aquests punts podrien donar servei al transport terrestre, marítim i ferroviari. Finalment, els representants dels 4 governs van ressaltar la importància de potenciar l'hidrogen verd en tota la seva cadena de valor i convertir el corredor de l'hidrogen de l'Ebre en un referent al sud d'Europa.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Guàrdia Civil ha intervingut prop de 2.500 quilos de haixix en una platja de l'Ametlla de Mar. Durant el servei de vigilància costera, els agents van detectar una narcollanxa que intentava apropar-se a la terra a la zona de la platja del Torrent del Pi. Aleshores, van activar el protocol amb agents especialitzats en lluita contra el tràfic de drogues de la unitat de la Policia Judicial de Tarragona, així com també del personal de l'Organisme de Coordinació i Operacions contra el Narcotràfic, que s'hi van traslladar amb el suport dels mitjans tecnològics del Sistema Integrat de Vigilància Exterior. Els dos narcotraficants van ser sorpresos quan descarregaven la droga repartida en 77 fardells i van ser detinguts. Així, els agents del dispositiu també van intervenir més de 1.000 litres de combustible en 51 bidons i una furgoneta amb els que els traficants pretenien abandonar la zona. Les organitzacions criminals solen proporcionar a les embarcacions combustible suficient per retornar a la costa nord del continent africà una vegada han transportat la droga. Investigadors de la Guàrdia Civil han obert una investigació per identificar la resta de persones que van participar en el contraban. Els detinguts han estat posats a disposició del jutjat d'instrucció número 3 en funcions de Guàrdia de Tortosa. Segons informa el cos policial en un comunicat, la Guàrdia Civil està incrementant la vigilància a les comarques tarragonines amb l'objectiu de tancar una porta d'accés de haixix a l'estat espanyol i també a la resta d'Europa després d'advertir un augment dels intents de tràfic de substàncies estupefaents a la costa catalana. L'Ajuntament de Tortosa va liquidar ahir dilluns, en sessió plenària, el pressupost de l'any 2021 amb un romanent de tresoreria de 4,9 milions d'euros. També es va donar compte del pla pressupostari a mig termini en el període 2023-2025 que estableix les previsions pressupostàries per als anys següents. Pel que fa a l'excedent de tresoreria de l'any passat, el consistori preveu invertir-lo en arranjament de camins, voreres, enllumenat, asfaltatge o enjardinaments, a més de poder atendre també les necessitats socials que hi puguin haver. En el ple també es van debatre 7 mocions, bona part de les quals van ser aprovades. Per exemple, es va aprovar cedir terreny per a un nou hospital a les Terres de l'Ebre a càrrec d'una moció conjunta de Movem i Ciutadans. També es va donar suport a les reivindicacions del professorat amb dues mocions que van presentar la CUP i Movem. Es va reclamar una solució per la distribució desigual de l'alumnat als centres educatius de la ciutat a càrrec d'una moció presentada per la CUP i es van aprovar propostes per modificar la zona blava de Ferreries i per il·luminar el camí de Tortosa a Amposta amb dues mocions presentades per Esquerra.
Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas parlem dels partits que es van disputar el cap de setmana del 2 i 3 d'abril de 2022. Això sí, val a dir que va ser una jornada condicionada pel fort vent que va bufar a Roquetes i a les Terres de l'Ebre en general el matí de dissabte i que va provocar que la majoria de partits de futbol base fossin suspesos. Pel que fa als equips del Roquetenc, doncs, pràcticament doncs, tots van haver d'ajornar els seus partits, ja que el fort vent que bufava, ja diem, el matí de dissabte doncs, impossibilitava la pràctica correcta del joc i amb bon criteri i amb senyes van decidir ajornar aquests partits. Per tant, cap equip de futbol base va poder jugar el partit previst. Pel que fa al primer benjamí, que havia de jugar aquí a casa contra el Perelló, es va ajornar, com també va passar amb els dos equips benjamins. El Roquetenc Roig, que havia de jugar al camp del Tortosa Ebre, i el Roquetenc Roig, que jugava aquí a casa contra el Cambredó. Els alevins també van voler ajornar els seus partits, el que fa el Roquetenc Roig, que jugava aquí a casa un interessantíssim derbi contra el Catalunya, doncs va haver de ser ajornat. I pel que fa al Roquetenc Roig tenia partit de descans. L'infantil que havia de jugar aquí a casa contra l'Ametlla a les 12 del migdia doncs, també va voler ajornar el seu partit. Per tant, cap equip de futbol base finalment va poder jugar. I quan el femení, val a dir que aquesta setmana tenia jornada de descans perquè és un grup imparell. Diem que aquesta setmana estava previst el debut de l'equip infantil femení del Roquetenc, un grup de noies que fa 3 setmanes entrenant i que havien de disputar el seu primer partit amistós havien de jugar contra l'Ametlla el dissabte per matí, també van voler com el partit es va haver d'ajornar. Aquest partit s'ha reprogramat per al proper diumenge, dia 10, a les 10 del matí. Deu veure si poden debutar les noies de l'infantil femení del Roqueteng. I el que és partit que sí que es va poder jugar, encara que també per un moment del matí també semblava que podia perillar, va ser el primer equip de la tercera catalana que jugava aquí a casa contra el Flix el dissabte per la tarda. El vent doncs va amainar una mica i no bufava amb tanta força i va permetre que es pogués disputar aquest partit, un partit interessant que enfrentava el cinquè i el setè de la classificació, i en què el Roqueteng va poder sumar la quarta victòria consecutiva imposant-se per 1-0. Va ser un partit molt igualat i molt disputat. La primera part del Roqueteng va començar millor, va dominar els primers minuts de joc, però a mesura que avançava el temps el partit s'anava anivellant. Tots els equips van disposar d'una bona ocasió a la primera part, val a dir que el porter del Roqueteng, Josué, va fer una gran aturada, evitant una rematada de molt a prop d'un davanter visitant i que impedia que el Freix avancés al marcador. Arribem al descans amb el 0-0 i a la segona part el Roqueteng va sortir amb una mica més d'intensitat i decidit a resoldre el partit, i al minut 54 una falta lateral a la punta esquerra la va centrar Gorka al segon pal i Ivan Arasat, venint de darrere, va rematar de cap i marcaria el que seria l'únic gol del partit. El Roqueteng s'avançaria amb 1-0. Com era d'esperar, el Flix va fer un pas endavant intentant buscar l'empat, però es va trobar amb un Roqueteng molt ben replegat i molt ordenat en defensa. L'Apenes va concedir ocasions clares de gol i l'única clara que va tenir el Fritz la va tornar a desfer Josué en una gran aturada, posant una mà providencial. També va dir que el Roqueteng a la contra patint alguna opció per a poder sentenciar, però el marcador ja no es veuria més. I finalment acabaria amb aquest solitari gol d'Ivan Arasa i el Roqueteng sumaria, com diem, la quarta victòria consecutiva per 1-0. En una lliga de tercera catalana que un cop s'han jugat 23 jornades, queda de la següent manera: per la part alta molt ajustada, que el Catalunya és líder amb 56 punts, seguit de molt a prop per la Cava amb 55, el Josep Maria té 50 punts, és tercer però amb un partit menys, per tant molt ajustat per la part alta. Una mica més endarrerit ja trobem el Gandesa, que és quart amb 48 punts, i el Roqueteng el trobem instal·lat en una meritòria cinquena posició amb 45 punts sumats i un bagatge de 37 gols a favor i 17 en contra. Val a dir que el Roqueteng continua sent l'equip menys golejat de la categoria. Per baix, la Lliga la tanquen l'Alcanar amb 14 punts i el QE és l'Olimpi de Mora, que només ha sumat 2 punts. Ara el que farem serà repassar la propera jornada dels que tindran els equips en competició. Anem a veure si aquesta vegada les inclemències meteorològiques no impedeixen que es disputin tots els partits previstos, que són aquests pel que fa al prebenjamí. L'equip es desplaça a Móra la Nova el dissabte, dia 9, a les 11:15 del matí. Pel que fa als benjamins, tenen aquests partits. Pel que fa al Roqueteng Groc, rebrà aquí a casa el Tortosa Ebre Blanc el dissabte, dia 9, a les 10 del matí. I a la mateixa hora, però al Perelló, el Roqueteng Groc després anirà a jugar contra l'equip perellonenc. Pel que fa als alevins, el Roqueteng Groc es desplaça a Sant Jaume d'Enveja el dissabte, dia 9, a les 10 del matí. El Roqueteng Roig jugarà aquí a casa contra l'Olímpic de Móra d'Ebre el dissabte, dia 9, a les 10:30 del matí. I pel que fa a l'infantil, té previst el seu partit al camp de la Sénia per diumenge, dia 10, a les 12 del migdia. L'equip femení aquesta setmana torna a la competició. Jugarà al camp de l'Olímpic de Móra d'Ebre el dissabte, dia 9, a les 6 de la tarda. I com dèiem, l'equip infantil femení del Roqueteng, que havia de debutar la setmana passada, no va poder debutar per la inclemència del vent, i té previst jugar el seu partit d'entrenament contra l'Ametlla aquest diumenge, dia 10, a les 10 del matí. I pel que fa al primer equip de la tercera catalana, doncs té un partit molt atractiu, ja que rebrà aquí a casa a la Unió Esportiva Rapitenca B, un equip que té els mateixos punts que el Roqueteng, per tant s'enfrontant 5è contra 6è, dos equips que juguen molt bé a futbol i que dels equips que donen més, fan més bon joc de la categoria, per tant s'espera un gran partit dissabte a la tarda al Municipal de Roquetes, el dissabte dia 9, a l'horari habitual de les 4:30 de la tarda. Per tant, convidem els aficionats que vinguin al camp, que segurament que veurem un gran partit i un gran espectacle, i tant de bo el Roqueteng pugui sumar una nova victòria, que seria la cinquena consecutiva. I bé, un cop repassat la jornada i la propera, volem recordar que ara sí que hem entrat en la setmana en què tindrem aquest esdeveniment important de futbol base a Roquetes, aquest diumenge dia 10, aquesta jornada internacional de futbol base en categoria Alevi, en què tindrem la visita dels dos equips del Manhattan Kickers, que venen aquí a Catalunya per a disputar el torneig MIC, i aprofitant l'estada aquí a Terres Catalanes vindran el diumenge pel matí a Roquetes a disputar un torneig amistós en què, a part dels dos equips de Manhattan Kickers en la denominació de Red i White, Roig i Blanc, també jugaran contra la Unió Esportiva Rapitenca A, la Rapitenca B, el Tortosa i l'equip anfitrió, que és el Club Deportiu Roquetenc. Explicarem una mica com funciona aquest torneig, ja que tots els sis equips s'han repartit en dos grups. En el grup 1 estan el Manhattan Kickers Red, la Rapitenca A i el Roquetenc. I en el grup B estan el Manhattan Kickers White, el Tortosa A i la Rapitenca B, disputant un triangular, tres partits cada equip, que estan fixos a les 11:30 la primera tanda de partits, a les 12 la segona tanda i a les 12:30 la tercera tanda de partits. Per tant, d'aquestes dues lliguetes sortiran un primer, un segon i un tercer classificat que disputaran la fase final de la següent manera. A la 1 del migdia estan previstos el partit del cinquè i sisè lloc. A la mateixa hora, a l'altra part de camp, es disputarà el partit del tercer i quart lloc. I la gran final està prevista per a la 1:30 del migdia, en què els dos equips que han quedat primers de les seves lliguetes disputaran la gran final d'aquest torneig a la 1:30, i a les 2, un cop acabi la final, està prevista l'entrega de trofeus i la cloenda d'aquest acte. Convidem a tots els aficionats que s'apropin el diumenge pel matí al municipal de Roquetes per a veure aquest esdeveniment, que sens dubte una gran oportunitat de poder veure que Roquetes és un equip de futbol dels Estats Units de base, per veure com treballen i com progressen i com posen en pràctica els seus coneixements contra equips d'aquí de Terres de l'Ebre. Per tant, un bon esdeveniment que ningú es pot perdre i que convidem a tota la gent, l'entrada serà lliure, a poder presenciar tots aquest espectacle, i tant de bo el temps ens acompanyi, que puguem gaudir d'una matinal amb bon temps, bona temperatura i a gaudir tots aquest espectacle.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, la temperatura s'ha anat recuperant durant el matí i és que ha fet sol durant bona part d'aquesta primera jornada, aquesta primera part de la jornada, a bona part del territori català, sí que amb alguns núvols, i de fet han d'anar a més durant la tarda, i és que tendirà a quedar el cel entre poc i mitja ennuvolat per l'arribada d'aquests núvols alts inicialment i alguns de mitjans, i que aniran arribant pel sud del país, però s'aniran desplaçant de sud cap a nord i, per tant, acabaran afectant a qualsevol punt del territori. Cal dir que aquests núvols no deixaran precipitació. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, ja s'ha recuperat força, com dèiem, cap a la meitat est del país tenim valors de 14 i 15 graus, cap a l'interior encara hi fa fred, però s'espera que durant les hores centrals del dia en alguns sectors ja es pugui arribar a 15 i 16 graus, però fins i tot en sectors costaners s'arribarà ben bé fins als 17 graus. Per tant, una temperatura que a poc a poc ha d'anar pujant i que de cara a demà fins i tot ha de ser clarament més alta que la d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.